Són les 7, bona tarda, us parla Karen Madrid.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Rehabilitar les coves de Sant Oleguer està sobre la taula del govern municipal després del seu tancament arran dels desperfectes causats pel temporal Glòria. Fons municipals asseguren que s'està estudiant com es pot actuar en aquestes cavitats que formen part de la xarxa d'Espais per la Memòria des del 2010. Des de l'Associació de Veïns de Nostra Llar lamenten que cordonar la zona és insuficient. Paco García és membre de la Junta de l'entitat.
Lo denunciamos al ayuntamiento, el estado de las cuevas y el riesgo de seguridad que podía haber, de falta de seguridad por los desprendimientos, y nos dijeron que, bueno, que se lo mirarían. Estaba acordonado, estaba de manera que no se puede hacer desde abajo, pero claro, esto no nos garantiza que lo que hay justo por encima de esas cuevas, que es la barana que perimetral del barrio, que no se vaya a ir abajo. Eso es lo que querríamos, que nos diesen seguridad, pero bueno, estamos a la espera de que el ayuntamiento nos diga algo.
Les coves de Sant Oleguer van estar habitades durant els anys 50 fins que es van tancar el 58 per la mort de dos infants arran d'esllavissades. Les farmàcies sabadellenques es veuen capacitades per fer tests d'antígens i així contribuir a descongestionar l'atenció primària. La coordinadora del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental Est, Meritxell Blanchard, apunta que ja estan habituats a fer proves de cribatge, com la del càncer de còlon i el VIH. No obstant això, considera imprescindible que hi hagi una figura sanitària que faci un seguiment dels casos positius. Abordar els afectats per un episodi psicòtic el més aviat possible afavoreix una millor evolució de la malaltia. Així ho han comprovat des del programa d'atenció a primers episodis psicòtics del Taulí, que fa el seguiment anual de 200 afectats des del 2017. Tots ells tenen entre 16 i 35 anys, l'edat habitual de debut de la patologia. I en esports, el Sabadell es començarà a preparar demà per l'enfrontament d'aquest diumenge contra el Logroñés. Els arlequinats es desplaçaran fins al Nuevo Les Gaunes amb la voluntat de trencar la ratxa de dues derrotes consecutives. Els homes d'Antonio Hidalgo han tingut avui el seu segon dia de descans seguit per recuperar forces. Aquestes i altres notícies les abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte al dia d'ahir, però que es mantenen a més o menys estables. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Vindran canvis? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal? El temps per aquesta tarda de dimarts doncs ve dominat per dues zones ben diferents, Pirineu, Prepirineu i meitat est de Catalunya. El cel està entremig i molt ennuvolat, fins i tot molt ennuvolat o cobert a zones de muntanyes, de Pirineu, Prepirineu i meitat est. Els núvols fins i tot descarreguen ruixats, algun xàfec i, de fet, aniran circulant de nord cap a sud. Per tant, no descartem que a la tarda puguin arribar a les zones del nord del Maresme i també de la selva, però seran ruixats de poca intensitat en general. Fora d'aquests sectors, el cel serè o poc ennuvolat s'imposa, però encara queden restes d'estrats baixos fruit de la boira d'aquesta matinada a la zona de Ponent i també algun núvol anecdòtic a punts de muntanya de la meitat sud de Catalunya, però d'aquests no esperem precipitació. Temperatura amb valors similars o més baixa al nord-est, evidentment. I demà doncs, tindrem un temps similar al d'avui, però amb menys nuvolades, però amb més núvols alts. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora situació bastant tranquil·la en comparació amb els dies anteriors. Només trobem dos punts problemàtics. Un és a la B30, on hi ha mig quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud, i l'altre és a la P7, també a Barberà, on hi ha un quilòmetre de retencions també en sentit sud. A Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, entrem en matèria. L'Ajuntament de Sabadell insisteix que està estudiant com es poden rehabilitar les coves de Sant Oleguer després que, des del temporal Glòria, estiguin tancades pels continuats despreniments de terres i de roques. Asseguren que, com es troben a un talús que forma part d'un entorn natural, la restauració de la zona és complicada. En canvi, els veïns demanen celeritat al consistori perquè cada vegada les esllavissades són més perilloses pels habitants del barri de Nostra Llar. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. tarda, Karen. Des de l'Associació de Veïns asseguren que ja fa mesos que van avisar l'Ajuntament de la mala situació que hi ha a l'entorn de les coves i denuncien que, a part de tancar el seu accés i d'apuntalar-les, no s'hi ha fet res més. Ara pateixen per si la caiguda de terra es continua i acaba afectant la barana i el carrer que envolta el barri, just a sobre del talús de les coves. Paco García és membre de la Junta de l'entitat veïnal.
Des de l'Associació de Veïns lo que nos inquieta es el tema de seguridad, porque claro, justo encima está la barana, que bordea casi el perímetro de todo el barrio, que ya, de hecho, está en muy mal estado y que debido a estos desprendimientos que ya ha habido y que pueden seguir con las lluvias ahora en otoño o la próxima primavera, pues que se venga abajo. Ya no solo la barana, sino lo que está a continuación, que es la calzada. Eso nos inquieta, aparte de la pérdida de patrimonio, ¿no? Ya no del barrio, sino de la ciudad, porque las covas es un poquito, forma parte del patrimonio de la ciudad, de la historia de la ciudad.
A part dels problemes d'inseguretat, les coves de Sant Oleguer formen part de la xarxa d'espais de memòria des del 2010. Són rellevants perquè permeten conèixer les condicions de vida dels migrants que van arribar a Sabadell als anys 40. El tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé, en dona més detalls.
Per què és excepcional? Perquè hi ha molt pocs espais d'aquest període del primer franquisme que permetin conèixer de primera mà aquesta dura història de la immigració catalana als primers anys del franquisme.
Les coves es van començar a excavar el 1944 i n'hi va arribar a haver 119 al llarg del riu Ripoll. Es calcula que el 1955 hi vivien fins a 500 persones. L'última cova es va desallotjar el 1958 després que hi morissin dos infants per unes esllavissades.
L'Ajuntament de Sabadell repararà les destrosses que aquest cap de setmana ha patit l'escola Joan Maragall. Es tracta de dues portes que donen accés al gimnàs i d'uns testos de ceràmica decorats pels mateixos alumnes. Els responsables de les bretolades són dos menors, els quals la policia municipal va enxampar poc després d'entrar al centre educatiu de Can Puigcener. També havien robat un ordinador i uns altaveus.
Els fets van tenir lloc dissabte passat quan els dos joves van accedir a l'escola i es van dedicar a fer malbé tot allò que trobaven al seu pas. Els alumnes de l'escola Joan Maragall, però, no s'han volgut quedar de braços plegats. Hi ha, a més, una carta en la qual rebutgen aquest tipus d'actituds i demanen més vigilància al barri per evitar que torni a passar. La directora del centre educatiu, Cristina Mat, ha explicat al Cafè de la Ràdio que els estudiants s'estimen l'escola malgrat estar a la zona on està.
Som una escola d'un barri quasi com un gueto de Sabadell, no? I una mica, la nostra escola aquest any fa 50 anys. Clar, les finestres són de ferro, hi ha lavabos que són anacrònics, i clar, entenem que costa molt arreglar les coses, costa molts diners, però clar, els manteniments s'haurien de fer en millors condicions. L'escola, ells volen una escola bonica, quan veus depèn de quines imatges, depèn de quina escola, les classes que tenen, o nosaltres les finestres de ferro, la pintura que cau, les humitats...
Amat ha assegurat que no és la primera vegada que viuen un episodi d'aquestes característiques i que ja han patit robatoris amb anterioritat.
Nosaltres entenem que l'any passat sí que ja ens van intentar entrar a l'escola, bueno, més ben dit van entrar, i sí que en el seu moment doncs es van venir a emportar-se ordinadors o van entrar com si haguéssim a direcció, buscaven ordinadors, diners, el que fos, que no n'hi ha diners a l'escola, però aquest cop no, aquest cop han fet mal per fer mal.
Es dona la circumstància que l'escola Joan Maragall celebra aquest curs el 50è aniversari. Per això la directora del centre ha aprofitat per demanar que es facin millores. De moment, però, l'Ajuntament arreglarà els desperfectes arran de les bretolades i els alumnes continuaran amb el mateix sistema.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les farmàcies estan preparades per fer tests d'antígens a la població, ho assegura Meritxell Blanchard, coordinadora del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental. Des del seu punt de vista, són els professionals que estan capacitats per fer aquestes proves i detectar possibles casos de coronavirus. A més, ja tenen experiència en fer cribatges amb altres malalties, com poden ser les proves del VIH o el càncer de còlon.
Per Blanchard, només caldria que hi hagués un protocol i una bona comunicació amb el Departament de Salut i els farmacèutics ja podrien fer els tests d'antígens. Una manera de treure pressió assistencial als ambulatoris, tal com ha argumentat el programa El Cafè de la Ràdio.
Jo crec que som uns professionals totalment capacitats, amb un bon protocol i ben consensuat amb Salut. Jo crec que és un lloc bastant adient per fer-los. El sistema de salut està bastant congestionat, l'atenció primària, com tots sabem, estan supersaturats. Llavors la farmàcia podria actuar com una mica de filtre, no?, i parar una mica el cop.
La farmacèutica ha valorat de forma positiva que la ciutadania es pugui fer els tests d'antígens a casa, tot i que considera que cal que hi hagi un professional sanitari que pugui assessorar i fer el seguiment dels casos que es confirmin positius.
Tan important és el positiu com què fas després. Quasi que no ens serveix de res, sabem que som positius, no? A vegades, vull dir, la gent sap que és positiva i continua fent la seva vida normal. Doncs això, clar, continuarem els contagis, vull dir, el que es tracta és de tallar-los. Llavors, sí, a darrere hi ha d'algú que t'orienti.
Segons el Col·legi de Farmacèutics, a Catalunya hi ha 3.200 farmàcies i es calcula que cada ciutadà en té una a 250 metres de casa seva de mitjana. A Sabadell hi ha 69 farmàcies repartides per la ciutat, mentre que de centres d'atenció primària només n'hi ha 13.
Com dèiem, si es fan proves diagnòstiques a les farmàcies, els CAPs rebaixaran la pressió assistencial. Qui ja comença a notar, però, les millores de les dades epidemiològiques és l'Hospital de Sabadell, tot i que molt lleugerament. Per això, els dos quiròfans del bloc central que estaven tancats al matí ja estan operant al 100%. Pel que fa als quatre que estaven tancats a les tardes, la previsió és obrir-los a partir d'aquest dijous.
Avui hi ha 162 persones ingressades al Parc Taulí, dues menys que ahir. D'aquestes, 39 es troben a les unitats de crítics i semicrítics, també dos menys que dilluns. Des d'ahir s'han registrat 20 nous positius, 11 nous ingressos i 4 defuncions. Pel que fa a les xifres del conjunt de la ciutat, la taxa de reproducció continua per sota de l'1, al 0,90 concretament. L'índex de rebrot ha caigut 19 punts respecte a ahir i se situa al 637,89. La incidència acumulada de diagnosticats els últims 14 dies és de 706 per cada 100.000 habitants.
Ferrocarrils de la Generalitat demana silenci als passatgers per prevenir contagis de coronavirus. Aquest és el rerefons de la iniciativa Trens de Silenci, que a partir d'avui està en marxa a totes les línies de la companyia, també la del Vallès. L'objectiu de la campanya és guanyar en seguretat, sobretot en hora punta, tot plegat malgrat que, segons dades de la companyia, l'índex de contagi als trens era de l'1%.
El president de Ferrocarrils, Ricard Font, assegura que el nivell de seguretat dels trens ja era molt elevat, però que l'aplicació d'aquesta nova mesura pot sumar efectivitat, sobretot en hora punta.
En el moment en què va començar tota aquesta pandèmia, un dels primers objectius que vam tenir va ser demanar que la gent portés mascareta. Si la gent es neteja amb gel hidroalcohòlic quan entra a l'estació, quan surt de l'estació, si nosaltres netegem intensament durant el dia els propis trens i a la nit els desinfectem, si a més, doncs la gent no parla, no genera aerosols. Aquest no generar aerosols fa que, evidentment, no es pugui propagar el contagi del Covid-19.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, considera molt encertada la demanda de silenci als combois de ferrocarrils per evitar contagis, ja que van sintonia amb les necessitats del moment de pandèmia actual. Així mateix, reitera que s'està fent un esforç per mantenir tota l'oferta de transport públic malgrat la davallada de la demanda, una oferta que té un cost molt elevat.
Això ens costa molts diners, eh? Molts diners, eh? Si penseu que ja hi ha un dèficit tarifari ordinari, ara, amb tota la gestió de la pandèmia i amb totes les mesures de restricció de la mobilitat, hi ha hagut un increment del dèficit tarifari, que vam calcular a principi de la pandèmia que estaríem al voltant dels 400 milions d'euros a final d'any, i segurament ho superarem. Però el transport públic és essencial. Són uns diners que ens hem de gastar. Sense el transport públic no hi ha mobilitat garantida, no hi ha mobilitat sostenible garantida.
Segons Calvet, l'oferta de transport públic ha crescut respecte a l'any passat, amb nous autobusos i trens, mentre que la demanda ha baixat fins al 60%.
I no deixem les qüestions relacionades amb la Covid-19, perquè un cop tancades les ajudes de la Generalitat per als autònoms, després de dos matins amb problemes per accedir a les sol·licituds, els treballadors per compte propi demanen que els ajuntaments també es posin les piles. Les prestacions del govern català han estat de 2.000 euros pels primers 10.000 autònoms que han aconseguit entrar a la web. Evidentment, una xifra insuficient per arribar a tots, ja que només a Sabadell ja hi ha uns 13.000 treballadors d'aquest tipus.
Per això reclamen més prestacions, sobretot pels treballadors que han hagut de suspendre la seva activitat arran dels dos confinaments. Ara posen el focus sobre els municipis. Aquí també insten a posar el seu granet de sorra. Sandra Zapatero és la presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya.
Tot el tema de les taxes municipals, una suspensió o una exoneració, és a dir, una persona autònoma a Sabadell, per exemple, que no té la seva activitat al 100%, no pot pagar les seves taxes a l'Ajuntament de Sabadell al 100%. Per tant, nosaltres volem una suspensió de les taxes, una exoneració de les taxes, i a partir d'aquí també que complementin petites ajudes al col·lectiu més afectat. Petites ajudes com pot ser 300 euros per cada autònom.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Zapatero també ha lamentat la gestió de les ajudes del govern català i ha criticat que es concedissin per ordre de sol·licitud i no per criteris de necessitat.
Encara en economia, Banc Sabadell vol eliminar 634 llocs de treball a la demarcació de Barcelona en el marc del seu pla de reestructuració. Aquesta xifra representa el 83% de la retallada que l'entitat bancària té prevista a tota Catalunya.
D'aquestes places laborals, 280 pertanyen als serveis territorials, 234 a la xarxa d'oficines i 120 al departament comercial, segons ha informat el sindicat Comissions Obreres en un comunicat emès aquest dimarts. El segon territori més afectat, a la demarcació de Catalunya, és Girona, on l'entitat té previst eliminar 56 llocs de treball, és a dir, el 7,4% sobre el total, seguit de Tarragona, que representarà un 5,9%, i de Lleida, que significa un 3,7% del total. Segons les dades facilitades pel sindicat la setmana passada, Catalunya concentra el 40% de la retallada prevista a l'Estat, un percentatge molt superior en comparació a la resta de comunitats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Una quarantena de persones d'entre 16 i 35 anys arriben cada any al Taulí després de patir un episodi psicòtic per primer cop. A través del programa d'atenció als primers episodis psicòtics, els professionals fan un abordatge d'aquests casos i un seguiment durant entre 3 i 5 anys. Aquest programa, impulsat el 2015 i amb finançament específic des del 2017, té en seguiment més de 200 pacients cada any i, a més, també arriba a persones amb risc de patir un episodi psicòtic.
Es considera un episodi psicòtic quan una persona perd el contacte amb la realitat i la percep de manera alterada, experimentant creences errònies o al·lucinacions. La majoria de les persones que arriben al Taulí no són conscients de patir-lo, però noten altres símptomes com malestar o angoixa. La psiquiatra de salut mental del Taulí, Meritxell Tost, ha assegurat al Matí de Ràdio Sabadell que atendre aquests pacients tan aviat com es pugui garanteix una millor evolució de la malaltia.
Una detecció precoç, un inici del tractament farmacològic i una vegada comencin a millorar els símptomes psicòtics, treballar també en aspectes més psicològics, no? La intervenció de treball social, d'infermeria, és bàsica perquè l'evolució sigui molt més bona, tant per recuperació d'aquest primer episodi com perquè no n'hi hagin de futurs o per intentar prevenir-los al màxim o identificar-los l'abans possible.
El primer pas per abordar un cas d'episodi psicòtic és detectar-ne les causes, ja que poden ser físiques, com les derivades de malalties neurològiques o del consum de drogues, o provocades per trastorns mentals. Precisament per la disposició genètica vinculada als episodis, des del Taulí també s'està atenent a persones en risc de patir-ne un.
Aquells que, per exemple, tenen un familiar molt directe amb un trastorn psicòtic i que en els últims mesos han empitjorat molt el seu funcionament, no? A nivell acadèmic, laboral, no? Hi ha un descens de la seva funcionalitat important. Un altre grup serien aquells que tenen símptomes psicòtics com molt lleus, molt poc intensos i en els que no generen repercussió en el seu dia a dia. I un tercer grup serien aquells que sí que tenen símptomes psicòtics clars, però que són molt curtets en el temps, molt retallats i que es limiten sols, sense necessitat de cap tractament, durant molts pocs dies.
Amb l'acompanyament adequat, els episodis psicòtics es poden viure com una malaltia crònica i els afectats porten una vida normalitzada.
Més notícies del dia en format més breu. Comencen les obres d'adequació paisatgística a 5 espais i places de Sabadell.
L'actuació té una durada prevista de 2 mesos en què es realitzaran canvis a 4 districtes de la ciutat. Les obres formen part del projecte Fem Barri, que té com a objectiu garantir espais públics de qualitat a tots els barris de Sabadell. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Natural i Art Jardiners per un import de 28.000 euros.
Denunciat un home per pintar missatges negacionistes de Covid-19 a diversos espais públics de Sabadell.
L'home de 64 anys actuava sense mascareta en diversos espais públics de la ciutat, com la façana del Mercat Central o la dels cinemes Imperial. La policia municipal de Sabadell el va identificar i va procedir a denunciar-lo per deslluïment de béns immobles i per no portar la mascareta obligatòria.
Lourdes Ciuró i Francesc Baró, escollits com a membres de la nova executiva comarcal de Junts.
Sabadell agafa rellevància a la nova executiva comarcal de Junts per Catalunya. La portaveu Lourdes Ciuró i el regidor Francesc Baró, de Junts per Sabadell, han estat els candidats més votats del Vallès Occidental. L'executiva es centrarà en implementar les bases del partit a tots els municipis i fer créixer el nombre d'afiliats.
La UAB porta a Catalunya una pràctica japonesa que té efectes beneficiosos pel benestar de les persones, els banys de bosc.
La teràpia consisteix en reconnectar amb la naturalesa dels boscos caminant silenciosa i pausadament. Segons una de les col·laboradores d'aquest projecte, la sabadellenca Anna Moró, tot i que encara no s'han estudiat les mesures fisiològiques, ja han pogut veure els beneficis de les psicològiques.
Hem vist disminucions molt significatives en la sentimentologia ansiosa, depressiva, la ira, la còlera i també un augment que això és novedós al món, que encara no s'havia fet. Hem vist millores en la capacitat d'atenció plena, el famós mindfulness, no? Que és la capacitat d'estar a l'aquí i a l'ara.
També ens han explicat el secret d'aquesta pràctica, que recau en els olis essencials que desprenen els arbres.
Els alumnes de l'escola Torre Guitar aprenen matemàtiques de forma divertida gràcies al mag Stigman.
Les matemàtiques són més entretingudes amb una mica de màgia, així ho ha explicat el mag Stigman de nom Ignasi, que ha aconseguit fer de la màgia una eina educativa per aquesta disciplina.
Els alumnes els hi agrada molt i els professors també, perquè clar, alhora estàs fent una part lúdica, que és la màgia, la part de sorprendre i la part d'emocionar-se, no?, amb les il·lusions. I per una altra banda estàs treballant, doncs, el càlcul numèric, el raonament abstracte i moltes altres coses que són molt útils pel nostre dia a dia matemàtic.
Gràcies a aquesta manera d'explicar l'assignatura, també pots fer veure als alumnes que les matemàtiques tenen aplicació en la nostra vida quotidiana.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per fer una ullada a l'actualitat més general fora de Sabadell i de la comarca. Els terroristes del 17A volien atemptar la Sagrada Família, el Camp Nou i la Torre Eiffel.
Durant el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils s'han aportat un vídeo inèdit en què es veuen els integrants de la cèl·lula terrorista mentre preparaven els explosius. En aquest vídeo també es menciona els dos principals líders de Daesh. També se n'ha trobat un on els autors reivindicaven els atacs.
En aquesta primera sessió del judici, les 24 acusacions particulars i múltiples acusacions populars denuncien que la Fiscalia no jutgi a cap dels acusats per assassinat.
Cal recordar que els autors materials dels atacs són morts i, per tant, els tres membres de la cúpula que avui estan asseguts al banc dels acusats no són els responsables directes de les morts del 17 d'agost.
Salut confirma que es mantindran totes les mesures anti-Covid en la taula d'aquest divendres.
La consellera de Salut, Alba Vergés, alerta que a Catalunya s'atansa el pic hospitalari de la segona onada i per això no poden afluixar les mesures per reduir els contagis. Tot i que la situació epidemiològica està millorant, la restauració i la cultura seguiran tancades durant 15 dies més. També es mantindrà el confinament perimetral i el de cap de setmana.
Els catalans votaran en pavellons i espais amplis a les eleccions del 14F.
El document aprovat pel Procicat estableix, entre altres mesures, que hi hagi dues cues per votar, una específica pels col·lectius vulnerables i l'altra per la resta de votants. També s'habilitaran espais d'espera a l'aire lliure per reduir el nombre de persones a l'interior de les seus electorals.
El govern espanyol prohibeix que els patinets elèctrics puguin circular per la vorera i per zones de vianants.
L'executiu ha aprovat un decret per regular els vehicles de mobilitat personal. A banda de les restriccions de circulació, per poder circular necessitaran un certificat que acrediti els requisits tècnics previstos en el manual. Aquestes modificacions entraran en vigor el 2 de gener del 2021.
I en últim apunt, destapen un nou compte del rei emèrit amb 7,9 milions d'euros a Suïssa.
Segons el Confidencial, Joan Carles de Borbó hauria fet moviments en aquests diners després d'abdicar i, per tant, quan ja no era inviolable. El mitjà també explica que els diners els gestionava la Fundació Zagatka, constituïda l'any 2003 per un cosí de l'exmonarca.
Moment pels esports. El centre d'esports gaudeix avui del seu segon dia de descans seguit. Els arlequinats acumulaven pràcticament un mes sencer de molta càrrega, ja que entre partits i entrenaments només havien tingut un dia lliure dels últims 27, amb les dues jornades intersetmanals seguides.
A partir de demà, la plantilla d'Antonio Hidalgo prepararà la visita de diumenge a 6:45 al Nuevo Las Gaunas per jugar contra el Logroñés, que com el Sabadell és nouvingut a la categoria, però que suma 3 victòries seguides. Curiosament, el centre d'esports està traient millors números a domicili que la nova Creu Alta. A casa, un triomf en 5 partits. Els altres 4 enfrontaments al Temple, 4 victòries foranes per completar un 3-15 en el que portem de Lliga. Això sí, alguns dels rivals que han passat per Sabadell són candidats a l'ascens, com l'Espanyol, l'Almeria o el Leganés, l'únic que va tornar a casa de 8. Amb aquests 3 punts, l'equip és el segon pitjor local de la categoria, només per davant del CUE al Corcón. Els madrilenys també han sumat 3 punts, però han jugat un partit més a Santo Domingo i tenen pitjor gol a baraix. A fora, els arlequinats han sumat un total de 4 punts, un més que de locals.
En futbol formatiu, el juvenil A del Mercantil va debutar aquest cap de setmana a Lliga Nacional amb un agònic empat a Raona Marinals contra el Badalona. Era, recordem, l'estrena dels Blaugrana aquesta temporada després que se suspengués el duel contra el Girona B pel confinament de diversos jugadors dels gironins.
Doncs per començar, un esbojarrat partit, sobretot en el tram final. Els graciencs perdien 1-3 en el minut 84, però van tirar d'èpica empatant amb 2 gols en 2 minuts. El tècnic Juanjo Beltrán, que dirigia el juvenil A mercantilista per primer cop en partit oficial, creu que el punt és bo tenint en compte el potencial del rival.
Em puc equivocar, però el rival crec que és superior a nosaltres, hem de ser honrats, sobretot en qualitat tècnica, potser més rodat. Nosaltres potser aquest parón del confinament i no he pogut fer amistosos, ens ha faltat una mica de... que no és excusa, però si a mi em diuen d'empatada des del principi, de veritat, el tenia molt ben estudiat i crec que és un rival, a mi m'equivoco, però crec que al final estarà dalt segur, és a dir, que estic molt content amb el punt.
Els badalonins, a més, són ara mateix els líders del subgrup 7B de Lliga Nacional amb 4 punts. El Mercantil, amb un partit menys, és 6è amb aquest punt aconseguit. El pròxim compromís dels blaugrana serà dissabte al camp de l'Espanyol B.
Obrim bloc poliesportiu. Amb el Waterpolo, els dos equips de l'Astralpool continuen intractables en aquests primers compassos de Lliga. El masculí del club no va fallar en la seva visita al Mataró. El primer test relativament seriós de la competició es va saldar amb un triomf per 7-13.
Els matronins, això sí, encara no havien pogut jugar per l'ajornament dels seus dos primers compromisos. A més, el xoc es va disputar en una piscina neutral, en aquest cas la de l'Atlètic Barceloneta, per decisió federativa. Uns condicionants als quals s'ha referit el tècnic del Natació Sabadell, Quim Colet.
Estamos viviendo situaciones complicadas, etcétera, y la afrontamos con la realidad de lo que nos toca. O sea, no nos lo cuestionamos si es fácil, si no es fácil. Hemos entrenado con las posibilidades que hemos podido y hemos preparado los 3 partidos y satisfecho porque los hemos sacado los 3 adelante.
3 victòries en 3 jornades, en tot cas, pels homes i les dones també segueixen aquest guió. 2-2 per l'Astralpool femení després de superar sense problemes 7-7 al Boadilla a aigües madrilenyes. Ho va fer, a més, amb l'absència de la seva capitana, Maika García.
I en futbol sala, el partit entre el Cerdanyola i la Pia es va ajornar per un embolic de la federació. Els cerdanyolencs van demanar la suspensió en primera instància perquè un dels jugadors havia estat en contacte directe amb un positiu. El protocol, però, marca que en aquests casos la resta no han de fer quarantena excepte si el jugador en qüestió acabés donant positiu.
Per aquest motiu, els escolapis no van acceptar la petició i volien disputar el xoc amb normalitat. El Cerdanyola igualment va enviar el document a la federació i aquesta va acceptar sense el consentiment sabadellenc. Minuts després rectificaria, el partit s'hi tirava endavant. Es va avisar als dos equips, però no als àrbitres, que no es van presentar al pavelló. L'ens federatiu va donar l'opció a enviar uns col·legiats una hora més tard a l'hora fixada. Segons el capità i director esportiu de la Pia, Santi Cerdà, els dos conjunts estaven disposats a esperar, però el seu homòleg a Cerdanyola es va negar. Si els dos clubs no es posaven d'acord, en aquest cas sí s'havia de suspendre. Santi Cerdà.
A nivell de club volíem jugar el partit i ell, pel que sabem, el seu director esportiu, va decidir no jugar el partit. Jo sé que el seu entrenador i els seus jugadors volien jugar, però el director esportiu va dir que no. Llavors, el partit, si no hi ha un acord entre els dos clubs, el partit no es podia jugar el dissabte i res. Ens vam dutxar i ens vam anar cap a casa una mica indignats.
En canvi, sí que va poder jugar el seu partit al Club Natació Sabadell i ho va fer allargant el seu gran inici de temporada. Amb el triomf 8-6 sobre el Lleida, els nedadors consoliden el liderat del subgrup 3B de segona B. Després de 2 partits consecutius al pavelló del Nord, el club afrontarà aquest cap de setmana la visita a la complicada pista del futsal Aliança Mataró. Mig minut per 2:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 10 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba a l'Espia de Màler i a les 9 al Generació BCO. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.